Avui el nostre convidat es troba a 11.000 quilòmetres d'aquí. Si volguéssim anar-hi amb avió, tardaríem unes 17 hores. Crec que és una mica cansat, oi? Com que ja sabeu que en aquest programa donem la volta al món sense moure el cul de la cadira, a l'altra banda de la línia ens espera un olotí que va deixar els volcans de la Garrotxa per anar a instal·lar-se a la falda del famós volcà Fuji, de gairebé 4.000 metres d'alçada. Suposo que teniu la imatge, no? El tren bala passant per allà davant amb el cim del mont Fuji nevat tot l'any. Doncs ell es troba allà, en aquesta zona, que és una típica imatge que tenim del Japó quan veiem algun reportatge. Amics, us presento a Miquel Vila. A més, li he d'agrair una cosa. En aquests moments, al Japó, és cap a quarts de 6 de la matinada, l'hem fet llevar molt d'hora, i en 7 hores de més de diferència. Molt bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, t'hem d'agrair que en castellà dirien «Vaya madrugón».
Bueno, un plaer estar aquí. Moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé. La primera pregunta: què carai fots al Japó?
La meva dona és japonesa i vaig mudar aquí per allà, bàsicament.
Però hem d'anar per pams per explicar la teva vida, però abans parlava de l'afinitat que, com a olotí i garrotxí, tu portes la terra de volcans dins i has anat a parar. Potser no tenies ni la més remota idea de que algun dia aniries a un altre volcà, en aquest cas el del mont Fuji, no?
No m'ho vaig imaginar mai. Jo he voltat bastant i he estat visquent a Austràlia els últims 6 anys, però no m'imaginava que em mudaria a Japó, no?
Mai. Molt bé. És que és una
imatge... Ara estic a tu, que del mont Fuji, com deies tu.
És una imatge... Vius en una zona que és una imatge de postal. Si no estic mal informat, vius a Fuyoshida, una ciutat d'uns 50.000 habitants.
Fuyoshida. Ah, sí. I és preciós, sí, és una postal.
Està bé. Anem a pams. Tu decideixes marxar d'Olot, però abans d'aterrar al Japó, com dius, has estat vivint 6 anys a Austràlia. Suposo que ha estat un canvi molt, molt radical. Com t'hi has adaptat, aquest canvi d'Austràlia al Japó?
És un canvi radical, sí. La cultura australiana i la cultura és bastant similar. Es poden comparar. La cultura japonesa amb la catalana no tenen res a veure. No parlo japonès encara. M'estic acostumant encara. Ja porto un any aquí i encara m'estic acostumant.
Hem de demanar disculpes als nostres oients perquè el senyal de vegades es talla, però farem els possibles per millorar el son al decurs de l'entrevista. És clar, està a 11.000 quilòmetres de distància, i tot i que el Japó és un país que tecnològicament sembla ser que està molt avançat, doncs en qüestions com la fibra òptica en aquests moments, no sé si és culpa nostra o culpa de la fibra òptica que hi ha al costat del mont Fuji, però no funciona gaire bé. Per un català, per tant, és més fàcil adaptar-se a Austràlia que no al Japó, no?
Sí, bueno, jo volia anar a Austràlia, jo vaig anar a Austràlia i em vaig adaptar a Austràlia. El de Japó ha sigut un...
Per amor.
Sí, exacte. No estava previst. Per tant, també és més difícil adaptar-se. Però molt bé. A Japó s'està molt bé, també.
Clar, va ser per amor perquè a Austràlia vas conèixer la teva dona japonesa. De quina manera et va subornar la teva dona perquè et convencés per anar al Japó?
A veure, sempre en parlàvem. Un dia podem anar a Japó? I jo, sí, sí. Ja érem d'aquí molts anys, pensava jo, perquè m'encanta Austràlia. Però després es va quedar i em va dir: prefereixo estar a prop dels pares, i òbviament ho vaig entendre, i aquí estem.
Molt bé.
Per tant, sí, ara hem tingut un fill fa 6 mesos.
6 mesos, com es diu?
I és el motiu real.
Com es diu el fill?
El meu fill es diu Neo. Neo.
Què li parles, en català, i la teva dona en japonès?
Exacte. Jo li parlo en català, ella en japonès, i entre els dos parlem en anglès. Per tant, si tot va bé, aprendrà 3 idiomes.
Imagino el primer dia que en Miquel deixa Austràlia i aterra al Japó. Digue'm la teva primera impressió. Què és el que va cridar més l'atenció un cop baixes les escales de l'avió?
Menjar. El
menjar.
El menjar és boníssim. Està boníssim. I també les persones. Els japonesos són preciosos, són maquíssims. Són supereducats, intenten ajudar encara que no parlin. Són una passada.
Ah, dius que el menjar... Tu, de fet, a Austràlia vas estar relacionat en el sector de l'hostaleria, formaves part d'una empresa que eres el cap de recursos humans. Per cert, a Austràlia, quan vivies allà, vas menjar mai carn de cangur?
Sí, la pots comprar al supermercat, és molt comú.
És
i
bona?
Està molt bona.
Ah, és bona?
Sí, menjar.
Està bé,
sí,
està bé.
Sí, sí.
I parlant de la cuina japonesa, la cosa més estranya que t'has fotut...
A Japó, segurament seria un restaurant xinès que venien... No em surt la paraula en català.
Com? En anglès? Digue'm en anglès. Selfish?
Food. Selfish, exacte.
Meduses. Aquí les maduques piquen.
Meduses, exacte.
Les meduses.
Sí.
Aquí les meduses piquen. I ell se'l fota al Japó. Mare meva, mare meva. Un dia a dia al Japó. Tothom té una imatge que no sé si l'han fabricat ells. Per exemple, parlàvem ara mateix de tecnologia. Tu l'altre dia preparant l'entrevista em deies que això no és tan tecnològic com ens volen fer vendre, no?
Sí, a veure, sí que hi ha... una espècie de robots en alguns restaurants que et porten el menjar. El menjar te'l porta un robot, però si t'hi fixes, bàsic. No és res de l'altre món. A la taula es para i et deixa el plat. El plat està sobre el robot.
Mm.
Per exemple, els taxis també, no? Mm. La porta el taxi sobre sola, però en realitat no és especial. És simplement el conductor apreta la palanca, crec, i s'obre la porta. Sí que sembla espectacular... Sembla màgic, però no és una tecnologia que diguis només està a Japó. És simplement han vengut aquesta imatge.
Està bé, està bé. Parlem de la cultura japonesa i de la manera que es relacionen entre ells. El dia a dia, la sociabilitat. Vivies abans a Yokohama, que Yokohama és la segona ciutat després de Tòquio més important del Japó, que hi ha 4 milions d'habitants. A Yokohama, coneixies els teus veïns? T'hi relacionaves? O és més fàcil on vius ara amb 50.000 habitants?
És molt més fàcil. Però allà a Yokohama vivia amb un veí també molt petit. I teníem alguns veïns, però no és com a un poble petit o jo soc d'Olot, no? Jo coneixia tots els meus veïns, a tots els veïns dels meus amics i molt això. Però no, jo conec a dos veïns, se'ls dic hola, què tal? I prou.
Bé. No li vas a demanar una mica de sal i una mica d'oli al veí? I ja no et dic que si...
No.
Està bé, està bé.
Sí que quan et mudes a una casa nova hi ha el costum de portar una espècie de res veïns, però segurament és l'única vegada que parles amb els veïns.
Molt bé. Per cert, ara que estem a casa, com són les cases? I parlem una mica del tema lloguers. Són cars els preus de lloguer d'una casa? I si en vols comprar-ne una, explica'm una mica, Miquel.
No, els lloguers no són cars. I les cases... Normalment a Japó les cases són cases individuals, no sé com explicar-ho, no són adossades, són quasi cada casa suelta.
Mm-hmm.
Jo crec que ho fan així pels terratrèmols.
Ah.
Aquí quasi cada setmana en hotel, i de tant en tant hi ha un de bastant gros que jo m'espanto i la meva dona muta perquè per ella és normal.
Clar. Però, a veure, com estan equipades aquestes cases? Em deies que fins i tot teniu cascos i motxilles en cas d'un terratrèmol, no? Això sí. Va incorporat a la casa.
Això sí, a cada casa hi ha un kit per si de cas, per si passa un terratrèmol molt gros, que ens posem el casco, hi ha un lot, i qualsevol, una mica de llaunes per si de cas de cada casa atrapats o sota les ruïnes, no sé, espero que no ho hagi de viure mai.
Miquel, fem una petita pausa en aquesta entrevista, en aquesta primera hora. Et deixo que vagis a esmorzar. Mira, si ara pogués, i si Seur fos ràpid, t'enviaria, encara que estiguis a 11.000 quilòmetres, una carmanyola que t'hauria fet la teva mama amb patates d'Olot.
M'encantaria. I una mica de pernil, sisplau.
Com les trobes a faltar, les patates d'Olot?
Sí, és el que més.
Molt bé.
I pernil.
Molt bé, fem una pausa, però aprofitant que avui estem parlant amb tu des del Japó, en aquest programa fem preguntes transcendentals, aquelles que creeu un debat punyent i intens. Molts també relacionen karaoke amb el Japó i una manera de divertir-se. I avui saps què preguntem als nostres oients, Miquel?
Què els hi pregunteu?
Que si haguessin d'anar amb un karaoke, que cada vegada en queden menys a Catalunya i a les comarques de Girona, quina cançó triarien per cantar? El Camilo Sesto vivirà si és morir d'amor o els Pets Bon Dia? Quina triaries tu?
Jo els Pets Bon Dia,
Està bé,
clarament.
Molt bé. Escolta, doncs que continuïs tenint un bon dia i ara el que farem és posar, perquè ho coneguin els nostres oients, la cançó que és número 1 actualment al Japó és un grup que es diu Mrs. Green Apple, o sigui, la poma verda, i canten una cançó en japonès, però el títol és en anglès, que es diu Dance Hall. Miquel, ens tornem a veure d'aquí a... i a escoltar d'aquí una horeta, vale?
Molt bé.
Seguim parlant aquí a Ràdio Capital avui de cap a cap amb en Miquel Vila, un olotí que ha donat moltes voltes pel món, va aterrar durant 6 anys a Austràlia i en fa un que viu al Japó, concretament a la ciutat. És que em costa tant de pronunciar-ho que es diu Fuyoshida. Ho he dit bé ara, Miquel, o no?
Sí, Fuyoshida.
Ah, Fuyoshida. Molt bé. Que és a... Per recordar-ho, té uns 50.000 habitants i està a la falda del Mont Fuji, que té gairebé 4.000 metres d'alçada i és aquell cim que tot l'any està nevat. Bé, t'has quedat amb gana, amb les patates d'Olot, eh?
Sí, m'has fet entrar gana.
Molt bé. Hem posat el tema del karaoke com a debat perquè molta gent potser no coneix que al Japó l'alcohol és molt barat i molt jovent fa botelló en els carrers. Explica'm això.
No sé si es pot dir botelló o no, perquè és botelló crec que és il·legal, no? Allà es veu al carrer, simplement es veu al carrer. Hi ha alcohol a tot arreu, a qualsevol botiga on en venim. I és comú veure al carrer perquè és legal, és totalment legal i pots...
Però,
no sé si és botellón, però, però sí, es fa.
Però fins a quin punt, perquè ens en fem una idea, posem-hi preus, fins a quin punt l'alcohol és barat? Si vas a una... Clar, discoteques no ho sé, si vas... Mira, va, fem-ho més fàcil. Si vas a un karaoke i demanes un cubata, què et costa?
Ostres, a un karaoke, evidentment, dependrà d'on vaig, tan barat com dos, tres... Parlant també... Inclús un euro et pot costar.
Un euro
perquè
un cubata?
Perquè ara mateix el ien està molt barat.
Un euro un cubata?
Sí, segurament.
I no hi ha problemes d'alcoholèmia al Japó?
Depèn on vaig ser. Sí que n'hi ha molt.
Llàstima que la connexió... Us hem de demanar disculpes perquè la connexió no és del tot bona. Es talla de tant en tant. Per tant, si l'alcohol és tan barat, o sigui, un cubata et pot costar un 2 euros... El nivell de vida és molt barat al Japó?
El nivell de vida és bastant barat, sí. Però quasi tot és bastant barat. Hi ha coses que són cares, com per exemple els bitllets de tren o... depèn del quin restaurant vagis, el dia a dia és bastant barat. És una cultura, bueno, al Japó hi ha una cultura molt de capitalisme pur i dur, i que hi hagi tanta oferta i fa que els preus siguin baixos.
Està bé. Quin és el sou mitjà d'un japonès?
No n'estic segur, però jo diria que uns 2.000 euros al mes.
2.000 euros al mes.
Aproximadament.
Està bé.
Bueno, amb el canvi ara potser una mica menys, potser 1.500, 1.500 euros.
Avui he estat llegint el País, el diari El País, quins eren els destins més barats del 2024. I en el número 4, saps quin país hi ha? Japó, com a país més barat per visitar.
Japó.
Però clar,
Sí, home.
el Japó és barat, però després el que és car és el bitllet d'avió i viatjar cap allà.
Sí, i normalment també els trens són bastant cars. Però fins ara el Japó era considerat car, però ara, perquè li han baixat moltíssim, per diferents motius, ara és barat, ara és molt bon moment per anar a Japó, però també hi ha molts turistes ara mateix.
Està bé, està bé. Va, ens agradaria continuar més amb l'entrevista, però la qualitat de vegades falla una mica. Parlàvem de tecnologia i em vas comentar l'altre dia que el país està ple de màquines vending machines, o sigui, d'aquestes màquines que pots trobar de tot, croissants, begudes i tot això. Però en Miquel ens comentarà ara mateix, a part d'aquestes qüestions d'aliments, què hi pots trobar amb una vending machine al Japó? Miquel.
A veure, jo no ho he vist, m'han comentat diverses persones que pots trobar màquines de calcetes fetes servir, calcetes usades, màquines d'aquestes.
Calcetes de dones fetes servir.
Exacte, sí. No ho he vist primera mà, però sé que existeixen.
Hi ha gent que està molt malament, no?
Sí, com a tot arreu, però aquí a Japó, sí, bastant.
Al Japó pots comprar calcetes brutes, usades, de noia. En fi, és igual. Com que sabem que la teva família t'escolta a través d'internet a Olot, no sé si vols dir alguna cosa a tota la família, als amics. Va, fes allò del disco dedicado. Saluda, saluda, Miquel.
Sí, oh. Una abraçada a tothom i res, molts records de Neo i de la Yumi, la meva dona i el meu fill. Us estimem molt i us trobem molt a faltar. Però bueno, quan puguem, intentem trobar-vos.
Saps dir en japonès fins aviat? No, no.
Ara m'has...
Doncs deixem-ho amb...
Segurament...
Ari...
Sabria dir, però...
És igual. Arigato.
Arigatou gozaimasu. Thank you so much.
Adeu,
Gracias.
adeu.